Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Sentir el meu programa preferit és cuidar-me i començar el dia enriquint la meva microbiota amb el kèfir més deliciós també.
Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
Perfectament. Un minut i un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
Bona tarda, Roger.
Marta Montaner, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I...
quin dia, no, família?
Quin dia i quin dia demà?
Quin dia demà?
Ui, sí.
Ui, demà!
Afortunadament, anirà cap a millor.
Demà el dia remunta, perquè tenim una cita tots tres, amb una persona, i us en donarem
amb
tots els detalls. Molt aviat.
Tots els
dues
detalls... persones.
No, alguns detalls, alguns detalls.
Tots no es podran dir.
No, home, tots no, perquè és, serà una conversa privada, però sí que el, algunes cosetes poden transcendir.
Ens haurem de controlar, perquè ja sabeu que a la mínima ho ventilem tot.
Tot i que últimament sento que ens estem controlant més. No ho noteu?
Mira, avui estava a una reunió i m'han dit, ens agrada molt el que no surti d'aquí i tot això, i creiem que si us comparem amb el principi que us començàveu a escoltar, ara és com que vigileu una mica més. Sou una mica més blancs, aneu amb una mica menys de mala llet.
Oh, ens estem perdent a nosaltres mateixos.
I per mi és una cosa positiva,
no,
això.
No, mala llet en seguim tenint. Jo no ho perdré mai, ho porto dins.
Bueno, però que hi ha hagut entrebancades pel camí, que s'han après coses
pel camí. Però això no té res a veure amb la mala llet.
Ah, per cert, es va confirmar, no, allò del Ter Stegen?
Que se'n va a Girona, està buscant
ja... En Valde ha parlat ja...
Està buscant pis a Girona.
Escolta, jo a Girona he viscut un dels anys més feliços de la meva vida.
Doncs ara els hi viurà ell. Cada... El gironí ha d'estar preparat, i la gironina també, per trobar-se'l a Plaça Independència un diumenge al matí.
Parlant castellà.
Fotent-se un tallat llegint el diari. Estigueu preparats, gent de Girona.
M'encaixa molt per tu una gironina. Tenen algo, els gironins i les gironines.
M'agrada molt la Girona.
La Girona.
La gironina, així com a concepte.
Sí. Però no has estat mai amb cap gironina. La Maria viu a Girona,
comarques
però...
De Girona. Conec bé les comarques de Girona. Sí, sí.
Què? Ens hi cabrà tot el programa avui o no?
Bueno, provem-ho.
Jo estic tan bé quan estem així, no?
Sí, ja, però és que hi ha moltes
només
coses...
Només nosaltres, ahir, parlant, explicant-nos.
No vols coses. Que vinguin col·laboradors?
No, jo sóc com... Tenim una oient molt oient, que és la productora d'aquest programa, Carla Verdés, un petó des d'aquí, que sempre diu, els programes bons és quan esteu vosaltres tres, no vull ningú més, em molesta el Marc Andreu.
Molt forta en
Marc Andreu, molesta el Víctor Navarro, li molesta tothom. A mi no em molesten, però és veritat que els meus moments preferits és quan estem només nosaltres tres. Jo sóc molt gelosa.
No, no, però s'està molt bé tots tres, però a mi em passa una mica l'efecte dinars familiars amb la família, que estàs perfecte, que és increïble, però a partir de les 5...
Cap a casa.
Ja, dius, airegem una...
T'apartes de nosaltres,
una
no?
Una miqueta, dius, que entri algú nou o que marxi algú. Però que hi hagi algun canvi aquí, que portem molta estona.
Això a nivell antena, no a la vida real, perquè després xategem tot el dia nosaltres tres.
Sí, jo comparava això com amb un...
Perquè no surti, s'està fent 24 hores al dia pel grup de Forres
Gono. Sí, és esgotador. Avui a les 6 i 10 minuts del matí s'estava xategant pel grup de WhatsApp. Bé, en tot cas, parlant de WhatsApp, 677 27 10 58.
Hola a tots. Vist el bar Bocata. Dos punts.
Ui, alerta.
Aviam.
En Roger dinant amb un jersei rosa. Parèntesi, que l'afavoreix molt. Signe d'exclamació. Roger Carandell, com vas vestit avui?
Mira, avui vaig de color rosa.
Fixa't!
Ai, i no és que vagis molt sovint de color rosa, tampoc.
No. I mira, no he dinat a casa avui.
Ai. Que potser hem anat a Can Bocata.
Sí, i això a quina hora ho han enviat?
Doncs a quarts de cinc.
Doncs mira, potser sí que hem coincidit.
La fiabilitat és total en aquest programa.
Sí, sí. El missatge segueix. No hem saludat per no pertorbar el dinar.
Ben fet.
I perquè ma germana no m'ha deixat.
I segurament perquè els hi ha fet pols senglar d'Osona, la qual cosa és totalment normal.
Amb l'Ernest dinaves?
He anat amb un amic meu.
L'Ernest Codina.
Que es va dir el senglar d'Osona.
I el que més matina, i potser sí que ell anava vestit
té molts
de manera...
sobrenoms, nosaltres no, tinc un punt de FOMO.
Però Marta, fans... com voldries que et diguéssim a tu?
Jo, és de
que...
moment,
El senglar d'Osona no és un sobrenom, és molt més. O sigui, és una frase feta.
És una energia. Bueno, és una energia...
una declaració d'intencions.
És que no. Jo avui me l'he creuat pel carrer i ho he sentit així. He sentit que m'estava creuant amb un senglar d'Osona. Vull dir que és perfecte.
Jo fa uns
ja
dies...
pots córrer a l'altra banda, si trobes un senglar d'Osona.
Jo l'altre dia el vaig frenar i m'ho va comprar com a amic, que li dic les coses a la cara, perquè ell volia tatuar-se el senglar d'Osona al braç.
Gràcies, Roger.
Estaria molt a favor.
I li vaig dir, Ernest, jo no ho faria.
Però tu no faries la meitat de coses divertides de la vida.
No, però que un amic teu es tatuï un senglar al braç, s'ha d'intervenir. S'ha d'intervenir, perquè no...
Té tatuatges, l'Ernest, o no?
Sí, malauradament, sí.
Sí, en té algun de molt delicats.
Ah, sí. Bé, deien també en aquest missatge molt fans d'aquest Poleo Menta en lloc de cafè que t'has demanat, Roger.
Ostres.
Petons guapos.
Et tenen molt, molt, molt espiat.
Doncs sí. Mira, el mateix que fem nosaltres a vegades amb algunes persones, doncs m'ho han fet a mi.
Com diu la Juliana, la propera saludeu.
Sí, i tant. Sí,
que ens fa il·lusió.
I tant, ens fa sempre molta il·lusió, i més el Barbocata, que és com trobar-se una fan sota la taula del menjador.
Bé, un altre missatge que ens envien al 677 27 10 58. Diu, hola, no és molt important, però una dada curiosa. He vist que quan parleu de Guitarrica de la Fuente, vos sorprèn que parla català perfecte. A lo millor ja ho sabeu, però ell és de Benicàssim, País Valencià, i suposo que serà valenciano parlant de sempre. Una altra dada. Va començar a estudiar arquitectura a la UPB de València i s'ho va deixar a tercer de carrera per dedicar-se a la música. Un profe ens contava que era molt bo i no volien que abandonara. Li van dir que si era igual de bo amb la guitarra que amb l'arquitectura, que endavant. Jo també sóc valenciana i vos escolta a diari des d'XL, sou els millors.
Quina il·lusió, quin missatge.
Molt
no sabia
ben situat,
res, no sabia
a més
res
de Guitarrica.
Del que diu.
Hauríem d'anar amb el programa. En general, jo crec que hauríem d'anar més arreu dels Països Catalans, però especialment a València, i hauríem de baixar de manera urgent. Mm. València Capital, Castelló, Alacant... Hauríem d'anar-hi.
Guitarrica de la Fuente, que per cert ha fet el Tiny Desk amb una delicadesa. M'ha encantat.
Ell és molt, molt, molt sexy. Tot
ell
el
és
fa.
Molt magnètic i ens arriben molts missatges sobre ell últimament.
Ell ens odia mort, ja us ho vaig explicar.
Ens odia de... Ah, sí? Per lo que vam explicar de que potser s'havia embolicat amb un dels Javis.
On, de fet, ho desmentíem. Perquè nosaltres sempre ho hem desmentit, Jaume Miranda sempre ho ha acabat desmentint.
Ah, però ens ho dia de veritat, com ho saps?
A mi em van dir que ell, que xerrant molest, amb algú, no? Va dir... sí, hi ha aquests, que sempre s'ho inventen tot.
Però això no és que ens ho dia mort.
Estem a prop de l'odi a mort, Marta.
Més a prop de l'odi que de l'amistat,
sí,
Marta. Però, bueno,
ai, no, quina mala
notícia. Però també va dir que la meva germana era guapíssima. Llavors, tot fa dubte.
Bé, passen 5 minuts d'un quart. Una de les notícies més rellevants a tot el món té relació amb una presumpta parella de perfectes d'abast internacional.
Una parella de la qual hem parlat en alguna ocasió en aquest programa. Una parella, com deia Roger, presumptament de perfectes, que porta gairebé 30 anys plegada i està formada per un exfutbolista i un ex-Spice Girl.
Pell de gallina.
La girl band més icònica dels anys 90. Estem parlant ni més ni menys que dels Beckham. I never really did well at school because all I ever wanted to do was play football. Una de les parelles més icòniques dels 2000 i d'encara ara, formada per David Beckham i Victoria Beckham, abans Victoria Adam, més coneguda com la Posh Girl, és a dir, la pija de les Spice Girls. Fa un parell d'anys que van protagonitzar un docu-reality, que ara en sentim el tràiler, i van tornar a estar en boca de tothom. Això sí, és que mai no ho havien deixat d'estar. Guapíssims.
Sí.
Exitosos. Talentosos. I enamorats.
I rics.
Tots dos nascuts a Regne Unit durant els anys 70, semblava que estiguessin destinats a estar junts i protagonitzar, davant dels nostres ulls i davant de tot el planeta Terra, una història d'amor estil Romeu i Julieta. Perquè ell venia d'una família humil, ella d'una casa benestant, ben pija, ell amb tots aquests tatuatges arreu del cos, només preocupat pel futbol. Es van conèixer el 1997, quan ella va anar a veure un partit, sent ja una estrella de les Spice Girls, el grup del moment, i ell la va saludar des de l'altra banda del camp, ja fascinat per la bellesa de la Victòria. El segon cop que es van trobar, ella va escriure al seu telèfon en un bitllet de tren que havia utilitzat aquell dia, i en David encara el guarda, aquest bitllet.
Això és meravellós.
Ja no passa, això, eh?
No, s'estan perdent tots els petits detalls, Marta, no ens queda res. Van intentar amagar la premsa que estaven sortint, però ningú corre més que un paparazzi, els van ben enxampar i va ser una parella, i és una parella publiquíssima. L'any 1999 es casaven, vestits de lila, són aquelles imatges tan mítiques, a prop de Dublín, i el seu fill gran, que ja existia en Brooklyn, que tenia 4 mesos, va ser simbòlicament qui els hi va acostar els anells.
Uau, aquest detall no el recordava, i és molt gros ara.
Sí. El Brooklyn és el fill gran, com dèiem, i el primer de 4 germans que formen la nissaga Beckham. Va seguit per Romeo James, nascut el 2002, Cruz David, el 2004,
no
el 2005,
en Cruz David.
I la Harper, que ens neix el 2011. Una parella perfecta i una família perfecta. O no? Perquè que la parella mai ha sigut perfecta, per molt que hagin provat de vendre'ns-ho, saps quan tu estàs intentant que el teu fill mengi verdura i ho barreges amb una mica de pasta, l'intentes colar, però el nen nota de seguida que allò és pebrot,
ho acaben escopint.
El nen no és tonto.
Doncs nosaltres igual. Fa molt de temps que aquesta parella perfecta ja no ens cola. No només perquè han estat envoltat de múltiples polèmiques per infidelitat.
Es deia que amb l'Anna Obregón en Beckham, eh?
Uau.
Cuidado. Fort, eh? Ostres, aquí m'has salvat.
Fixa't,
aquí m'has deixat sense paraules.
La trobem a tots els saraus, aquesta.
Sí, aquesta sí, no falla, sí. No es perd una festa. Però és que pensa que fins i tot David Beckham és la mena d'home que es perd el part d'un fill seu i de la seva dona, o sigui, el naixement d'un fill seu i el part de la seva dona, Victòria,
sí,
per un partit de futbol. I això a ella sempre li ha sabut greu, perquè demostrava amb aquests petits gestos que ella no era la seva prioritat. Marit i pare de l'any. Però és que més enllà de la relació de parella, que ja es veu que és una absoluta farsa, aquí el que està ben tens és la relació amb els fills. I és que els Beckham tenen una relació molt complicada amb el seu fill gran, en Brooklyn, que actualment té 27 anys. Aquest distanciament és públic ja des de fa bastants anys, com a mínim 5, que és quan ens van començar a arribar els primers indicis. La confirmació, per molts, va ser quan es va estrenar el documental a Netflix dels Beckham, on en Brooklyn realment feia un paper molt, molt, molt justet, molt discret, gairebé no hi apareixia, i contrastava molt amb els seus germans, que sí que hi tenien molta presència. Però és que, a més, quan en Brooklyn es va casar el 2022, la seva dona no va dur un vestit de la marca de la Victoria Beckham. I això també va fer saltar algunes alarmes. És cert, però, que en Brooklyn feia molts anys que vivia als Estats Units, com dic, es va casar el 2022 amb l'actriu nord-americana Nicola Peltz. Semblava que podia haver-hi no la millor relació entre la Nicola i la família, especialment amb la Victoria.
Per tant, una trama de sogra, eh?
Sí, però tampoc no se sabia gaire. Vull dir, senzillament havíem rebut allò, algun indici, alguna sospita, hi havia un rum-rum mediàtic. Sempre havia semblat que, bàsicament, aquests eren els principals motius de distanciament amb els seus pares fins avui. I és que ahir la nit, en Brooklyn es va animar, va quedar totalment posseït pel teclat i va publicar al seu Instagram ni una, ni dos, ni tres, ni cinc. 6 Instastories en format de comunicat. 6 Instastories en fons negre, lletra blanca, i obrint el seu cor davant de tot el món, de tots els fans i tots els enemics dels Beckham, explicant el motiu del seu trencament amb la família i obrint-se en canal. Un comunicat que arriba després de molts dies d'especulació i polèmica, perquè a principis de mes es va fer públic que en Brooklyn havia demanat tenir contacte amb els seus pares només per vies legals.
Ja feia mala pinta, això, eh?
Això va fer que la premsa especulés moltíssim, fins que en Brooklyn ha decidit que es vol apoderar del relat i ha volgut destapar els veritables motius d'aquestes mesures amb aquest comunicat que ens ha glaçat la sang i del qual tothom parla. Us el resumeixo.
Sí, una cosa, a vosaltres que domineu bé l'anglès, està ben redactat, més enllà del...
No està mal.
Del que diu?
He vist tant text que no he pogut.
Ja, no, no, jo soc incapaç.
Per mi és confús.
Les idees estan una
ChatGPT?
És a dir, no, ChatGPT no. No, no, jo crec que l'has escrit ell totalment. Mm. Per mi és confús perquè no... O sigui, no crec que hagi estat ben assessorat fent aquest comunicat. Crec que l'ha fet en un impuls i ja està bé si li ha nascut així.
En calent, eh?
Però barreja moltes coses. Jo crec que explica massa anècdota detallada.
L'ha fet en calent.
Sense potser entrar en massa detall. O sigui, saps?
Entra en molt detall, però ens falta situar-ho, això, en un context més general, no, potser?
Mira...
Aviam, què diu?
Ai. Brooklyn Beckham explica que parla per primera vegada públicament després d'anys de silenci i que ho fa per defensar-se dels intents dels seus pares de controlar la seva vida i la relació amb la seva esposa, la Nicole Peltz, que, per cert, a part de ser una actriu, ella és filla d'un dels tios més rics dels Estats Units, per situar una mica, eh? Vull dir, són multimilionaris. En Brooklyn denuncia que pels Beckham la marca Beckham és el primer i després ve la resta, i que tot sembla legítim per protegir la marca Beckham. Que justament per aquest motiu, des de petit, ha sentit que els seus pares controlaven les narratives que publicaven a la premsa. I explica que la família mai ha inclòs la Nicola i que la Victoria, fins i tot, sempre ha intentat generar situacions incòmodes on reapareixien dones del passat d'en Brooklyn, com perquè es retrobessin, i que fins i tot tots els records que tenen del seu casament són negatius. De fet, explica que estan pactant ara unes bodes de plata, o com li vulguis dir, per generar noves memòries...
Segones, segones núpcies.
...de tan horribles que són els records que tenen d'aquesta primera boda.
Wow. Què va passar?
Es veu que una cosa que ha destacat i que ja s'ha convertit en meme a internet, però que realment és una mica problemàtica, és que la seva mare, Victoria Beckham, en un moment, en el moment on havia de ballar en Brooklyn amb la seva nòvia, la Nicola...
Amb en Marc Anthony, no donant pas al ball.
Donant pas al ball, al final Marc Anthony dona pas a Victoria Beckham i el ball el fan Victoria Beckham en Brooklyn i el ball de la Victoria es veu que va ser sexualment agosarat.
Hòstia, nano, quina comoditat. No,
és, és el que et volia dir com, amb el tema de que el comunicat està ben explicat i jo crec que s'entén, però et va com molt explicar històries concretes i hi ha coses que no s'entenen molt bé d'on va.
Però és a dir, estem parlant del ball que fan els nuvis normalment.
Sí, quan obren el ball, no?
Que es veu que la Victòria aquí es va pujar totalment...
Va dir, és el meu moment, no el teu.
I va fotre allà...
Va apartar la Nicola i ella va fer un espectacle sexual.
Mm. Pintar la mare com la dolenta de tot.
Totalment la mare és la bruixa de la història. Diu que hi ha hagut un desrespecte constant per part de la mare cap a la seva esposa, que sempre s'ha prioritzat la imatge pública per sobre de la família i fins i tot de la Nicola. També li va doldre molt que el casament no va deixar la Victòria que les mainaderes, tant de la Nicola com d'en Brooklyn, seguessin a la taula principal amb ells.
Ui, no parlo aquest idioma jo.
Jo tampoc, però entenc que si ets milionari i t'ha cuidat una cangur...
Te la sents part de la família, no?
Te la sents una més de la família i vols que estigui al teu costat el dia més important de la teva vida i la Victòria aquí...
Considera que el servei va a banda.
Un punt de classisme va dir amb aquestes noies que seguien en una altra tauleta, Brooklyn, a la nostra no hi pinten res. I fins i tot... assenyala la seva mare d'haver posat els seus germans en contra seva perquè fa poc que el van bloquejar a l'Instagram.
Uau!
Ara viu separat de la seva família. Explica que els seus pares en alguna ocasió han enviat la premsa per atacar-lo a ell i a la Nicola i que ara, lluny de la seva família, està intentant trobar la pau i la felicitat perquè només vol privacitat i una vida normal amb la seva pròpia família futura.
Ell, si pogués, es trauria el nom de Beckham.
Sí,
però és que també es trauria l'altre, saps? És que...
No, però al mateix temps també es queixava d'això, eh? Que ell va haver-hi un moment...
Que li pesa molt, no?
Que li van com proposar que se'l tragués perquè molestava la marca Beckham i això amb ell també li va saber molt
greu. El va picar.
El comunicat és molt llarg, va molt al detall i al mateix temps molt poc i, com deia, comparteix diverses situacions específiques on en Brooklyn i la Nicola s'han sentit violentats. En Brooklyn no és el primer fill de famosos que parla de com la fama i la vida mediàtica ha afectat la seva vida personal i ja es veu que en aquest cas la història tot just acaba de començar. Perquè avui a la tarda David Beckham ja responia a les declaracions del seu fill.
Molt bé. El serial s'amplia, eh?
Sí, però en un context molt estrany perquè estava... Al fòrum de Davos, diria.
Ell estava convidat al fòrum de Davos.
Sí.
I ha accedit a contestar el seu fill.
Li han fet una pregunta molt subtil sobre el tema i ell ha respost deixant bastant clar què en pensa de la situació, però tampoc És a dir, no fem un gran escarni.
No és una resposta oficial i no el respon directament, no entenc.
Però si tenia ja pactada aquesta compareixença pública, era molt estrany no parlar del tema del qual tothom està comentant avui. Que no fos que en Brooklyn
ja ho sapigués
que avui en David tenia aquest paper.
I s'avança perquè hagi de donar la cara.
Ai, no ho sé.
En David Beckham, bàsicament, bastant seriós, ha dit que els fills s'equivoquen.
They make mistakes. Children are allowed to make mistakes. That's how they learn. So that's what I try to teach my kids. But, you know, you have to sometimes let them make those mistakes as well.
Diu que ha intentat educar els seus fills perquè no cometin errors, però que de vegades aquests errors s'han de cometre per tal de poder aprendre i que has de normalitzar que els fills s'equivoquen i que això forma part del procés d'aprenentatge. Ho explica com molt dòcil, és a dir, és un missatge com d'entrada agradable, en el sentit que abraça l'error del seu fill i entén que pot comprendre, pot formar part d'una equivocació.
Però diu que és un error, saps?
Però està dient que el que diu el seu fill no té cap mena de validesa per
ell. Crec que està bastant preparada, aquesta resposta.
Absolutament.
Vull dir que veníem amb el tema preparat de casa.
L'han assetjat, els periodistes, i ell no ha contestat fins a aquest moment.
Són unes declaracions una mica estranyes que no deixen clar absolutament res, però no patiu, perquè jo crec que hi haurà més episodis.
Guardem aquesta carpeta a prop de l'arxivador principal, perquè té pinta que anirem incorporant documents.
Amb un pòstit la guardem.
Sí. Bé, passen 4 minuts, a 6:45, fem una pausa i de seguida nous detalls del cas de l'oreja de Van Gogh.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Comença bé el dia amb el nou Activia Kéfir. És boníssim. Amb llevats de kéfir i probiòtics naturals. Deliciosament bo per la teva microbiota. Activia.
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Que avui, per si no us n'havíeu adonat, és 20 de gener. De mica en mica anem coneixent més detalls de tot el que ha passat a l'oreja de Van Gogh aquest últim any i mig. Ara un article del Mundo, titulat La història més fea del Mundo, explica pas a pas com es va produir la sortida de la Leire i la tornada de la Maya.
És gros, el titular.
Està molt ben buscat.
La història més fea del Mundo.
M'ha agradat
molt. Te voy a escribir la canció más bonita del Mundo.
Des d'aquí felicit.
Voy a escribir la canció más bonita del Mundo.
Molt bé. Així no ens censuren.
A ja
Spotify
que
això no ho detecta.
La Juli no la detecta. No. Gràcies a Déu.
Gràcies a Déu, perquè estaríem acabats.
Sort de tu.
Doncs bé, ha estat la periodista Noelia Zazo que ha explicat que tot comença el 21 de juliol del 2024. Recordareu que aquell dia la Maya apareix per sorpresa al concert de la Karol G al Santiago Bernabéu cantant Roses. I en aquest moment, diu la Noelia, és quan tres dels quatre membres del grup s'il·luminen i es plantegen que torni la Maya i fer amb ella la gira del 30è aniversari. La Noelia, que s'ha fet un tip de teclejar perquè l'article és llarguíssim i aporta molta informació, segueix explicant que la Leire, quan ho va saber, no només no es va molestar, sinó que va proposar fer la gira totes dues juntes. Va venir a dir el passat i el present de l'oreja, compartint escenari, seria una cosa coherent, i va ser la proposta que va llançar als seus companys.
Molt assertiu, i jo crec que en aquest cas, a més, ella estava fent també una recepció del que la gent volia, perquè els fans volíem això.
Jo volíem ho comprava, però de seguida ho haguéssim comprat tots, això, sense cap crítica. Una proposta, però que no va fer ni punyetera gràcia a la Maya, que s'hi va negar rotundament. I arribats a aquest punt, els quatre senyoros del grup van decidir posicionar-se al costat de la Maya. Una decisió que ens porta fins al 14 d'octubre de 2024. Són les 4 de la tarda. El grup anuncia que després de 17 anys meravellosos, les trajectòries professionals de la Leire i l'Oreja de Van Gogh seguiran camins separats. Un comunicat que és molt institucional i que els senyors del grup eviten signar individualment i que, segons la periodista del Mundo, publiquen unilateralment sense el consentiment de la Leire. Que això ella al cap d'uns dies ho va explicar, va dir, si us hi fixeu, no hi ha la meva signatura en aquest comunicat perquè no hi estava d'acord.
Tot això ho deu haver explicat la Leire a la periodista.
Jo tinc dubtes de qui fa arribar aquesta història i aquesta versió.
Jo crec que ha parlat amb diversa gent.
Segurament, amb
perquè
més
si no, no
d'una font. però això deixa en una bona posició la Leire, sí que és veritat. Més enllà de si és veritat o no.
Clar, vull dir que l'afavoreix en quant a popularitat, sí.
En un moment, a més, on crec que, com que tot va tan ràpid, havíem oblidat una mica ja que estàvem en contra de tot plegat, saps? Sí, havíem oblidat com havien anat les coses. Jo la primera que recordo que m'he comprat l'entrada.
Sí, que anirem al concert i tot,
no,
però va bé.
No es podia dir al programa, però ja ho vam explicar.
M'ho veu aixafar, cada... no puc tenir un puto secret, és flipar.
Cada dos dies.
Aquest programa, prohibit. El que no surti d'aquí, és increïble. Jo no tinc una puta intimitat.
Però, vull dir, enfada't amb tu mateixa.
Això ho vaig ventilar jo, eh?
Ah. Bueno, un dia que rellisca la Marta.
Sisplau, no ho digueu, perquè em sento malament.
Rellisco bastant últimament.
Bueno.
El terra està,
no,
nois.
No, està ple...
I jo últimament us
acaben
estic
de
dient,
fregar.
Us sí, estic dient barbaritats moll. I en algun moment us despistareu i us trencareu el coxis. Sí. Que caureu al terra.
Sí, sí.
Déu meu.
Bé, a partir d'aquest moment, d'aquest comunicat, ningú donarà cap més explicació i cap dels quatre senyors s'atrevirà a donar la cara ni molt menys explicacions. El silenci s'allargarà un any i un dia, fins al 15 d'octubre del 25.
Amaia Montero torna a l'oreja de Van Gogh, tal com s'ha estat especulant els últims dies, setmanes i mesos, si no anys.
Aquell dia el grup anuncia una nova gira amb l'Amaia Montero i es fa públic que Pablo Benegas no en formarà part. I fins aquí la versió de la història publicada per la Noelia Zazo El Mundo.
Ui, ja es veu que hi ha una altra versió, no?
Fa poques hores ha sorgit una veu dissident amb aquesta versió. I és una veu que coneixem molt bé. És la veu d'un perfecte que comença per Javi...
No m'ho diguis!
...i acaba per Ullós. Ell diu que això no va anar exactament així. És més, creu que l'article del Mundo, com bé comentava, podria ser una informació interessada, d'alguna manera. I això és el que li ha explicat la seva font.
Yo he recibido esta mañana una información de una persona muy, muy cercana al grupo y al aire que vivió todo esto... y que me asegura que Leire jamás recibió esta propuesta, que jamás estuvo en la ecuación, que jamás se le planteó cantar con Amaia, por lo tanto que ella no pudo ni negarse ni aceptar esta propuesta porque nunca le llegó.
Per tant, tampoc deixa malament a la Leire aquesta
versió.
És que podria
ser la Leire aquesta persona també.
També podria ser la Leire. Jo sospito que la font d'en Javi és la Leire, perquè ell sí que va directament a barraca.
M'estranya una mica, perquè en Javi va ser dels primers periodistes que va destapar, quan s'acabava de fer fora la Leire del grup,
que
hi hauria una tornada de la Maia. I per com ho explicava, jo entenia que tenia fonts molt, molt, molt pròximes al sector a Maia, que no vol dir que no en tingui de la Leire, però jo sempre l'he vist, no de l'equip de la Maia, però sí molt més pròxim. Saps?
Llavors no ho sabem.
No sabem, és veritat que...
Podria preguntar-lo i ens ho diria, perquè...
No, la font no la revelarà,
no, no revelarà mai.
És dels codis més grans que té el periodisme.
No, mai s'ha de revelar
ell
la font.
Ell és molt pròxim, per privat, amb nosaltres.
Ah, sí, som molt amics.
O sigui, potser ens diria, no ens diria la persona, nom i cognom, però ens diria, és del cantó de la Leire. Això sí que crec que ens ho diria.
Per un directe d'Instagram no crec. Això el dia que puguem fer un cafè amb ell. Que tant de bo, aviat.
Jo prefereixo no fer-lo perquè em fa por quedar-me cega amb aquestes dents que té, que em poden enlluernar. Jo tinc els ulls blaus i són molt delicats.
T'has fixat perquè... que no ha fet cap reel de l'Aitana?
Últimament,
això de...
però tampoc de la Rosalia. A mi
de la Valle?
Em té encara una mica així, això estranyada.
Què està passant, eh? No sé.
Potser s'està fent... Bueno, és allò que...
Que segueix fent vídeos, eh? Però no sobre aquests temes.
Ja.
Què
perquè potser
aquí?
No vol molestar. O potser vol estar bé, perquè a vegades, sense voler fer informació, fer... molestes.
Jo crec que... està al caure l'entrevista amb Aitana. Javi Hoyos amb Aitana.
Estaria molt
no
bé
fa
aquesta entrevista.
Bueno, però sí que té està... conversa, sí que té trobada. Saps com li va passar l'Abel Planelles amb la Laura un bon dia? No sé.
Poder sí.
Bé, home, tornant...
Seria molt gros, eh? Molt. Seria el contrari d'aquella cançó de Manel de la destral de guerra mai s'ensorra.
Mai s'enterra.
Mai s'enterra. Seria la destral ben clavada al terra. Seria finiquitar totalment les baralles que han tingut entre ells, que són moltes.
Per això jo crec que no acabarà existint aquesta
Javi
entrevista.
El Javi ha estat un gran detractor de l'Aitana, però molt.
Però ja fa temps que està reculant, eh? Molt de temps. No sé. Perdoneu, estàvem parlant de l'oreja. Sí.
No, tornant al tema de l'oreja, amb el que sí que coincideixen en Javi i la Noelia és en la sortida d'en Pablo Benegas. Expliquen que tot plegat es precipita quan ell comença a expressar als seus companys que no comparteix la idea del retorn de la Maia.
Él sentía que no era el momento para Maia de afrontar un regreso a la música por todo lo alto con la presión y expectación que esto iba a generar. Y que sus reticencias no fueron escuchadas y como ella sintió que esto no era bueno para Maia, pues decidió abandonar el grupo.
ja s'havia comentat, però es confirma que ell va ser fidel als seus principis i des del primer moment va dir jo no crec en això i me n'aparto.
Molt bé, els principis, que falten moltes vegades.
I va perdre 3-1 la votació. I...
I va perdre molta pasta, eh? Vull dir que aquí es posa els teus principis per davant.
Sí, sí.
De molta, molta, molta pela, a part de tot el bonic que pot ser l'experiència.
Aquest nom el recordaré. Com es diu que es deia?
Pablo Venegas.
Hem d'estar molt pendents de tot el que passarà perquè tinc la sospita que quan comenci la gira tindrem nous capítols del serial de l'Oreja de Van Gogh. Seguirem informant.
Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir, l'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
Marc Andreu, molt bona tarda.
Bona tarda, pandons.
Aquest matí tu i la Marta heu visitat el nou plató d'Eufòria, que és el concurs musical de 3CAT, que torna ja amb la seva quarta temporada.
Ai!
Què, Marc Andreu? Aquest suspir, Marta.
No, perquè el dia s'ha fet etern. Ens ho hem passat bé, no, Marc?
Sí, jo vaig insistir molt perquè ens ho passéssim bé, també.
Em vas forçar a anar a la presentació d'Eufòria perquè la Juliana no podia fer de detectiva del cor avui.
Estava a l'estil boig de Cardedeu, disculpeu.
A quina hora era la cita i a quina hora heu arribat?
Més o menys a les 11. Mm. Que hem arribat una mica abans.
Sí, res, 5 minuts abans.
Sempre és un mal tràngol anar fins a TV3 i haver-te de trobar allà amb el dia amb la llevantada i tot.
Els dos amb un taxi, amb el paraigües molla dintre del taxi.
Tota xopa, bé, unes pintes horribles. I hi havia gairebé totes les cares visibles del concurs. Però sí que d'entrada, ja buscant la part negativa de tot plegat, hem trobat a faltar algú força important del format d'Eufòria. La Marta Torné.
No ha vingut al final, perdona, us han fet anar fins a TV3 i faltava la gran estrella.
Se li ha passat alguna cosa.
És molt bona la pregunta de la Juliana. I també la teva, Roger. Com és que la Marta Torné no acompanyava en Miqui Núñez, que sí que hi era, a la presentació en societat, en aquesta roda de premsa, des de TV3, de la nova temporada d'Eufòria?
I perdona, quan s'havia dit que hi seria, perquè els comunicats interns deien que Marta Torné hi seria, que per això hi heu anat vosaltres sense anar més lluny.
Però no t'ataquis tant de seguida, que et tenim una explicació.
Respira una mica,
Juliana.
Posem-te
la fent caca, l'amagada al lavabo.
Espera't un moment.
Tenim respostes d'una font molt fiable, perquè es veu que té un virus estomacal.
Hòstia, doncs mira.
Que no l'ha deixat sortir del lavabo.
Per tant, estava tancada a un lavabo de TV3.
No, a casa seva. Ell ha enviat un missatge al Miqui, ja ho puc dir directament, dient que es trobava molt malament. La versió oficial ha estat, està malalta. El Miqui, a la cafeteria TV3, abans de la roda de premsa, ens ha dit no pot sortir de la tassa del vàter. No.
Allà amb en Rufus 5, perquè ja sabeu que la Marta Torné sempre té el mateix modelet de gos i llavors, com que són aquests que te'ls fan prefabricats comprats, no compreu, adopteu, clar, es van morint molt ràpid.
I va canviant el número.
I va canviant el número i es diuen igual.
Com un rei.
Com algú
de la monarquia. Bé, el cas és que en Miqui...
No ho farà la Torné.
En Miqui, encantador com sempre, que ja ens anava dient que no, quedareu molt sorpresos del talent que hi ha, no?, en aquesta nova fornada d'Eufòria. I hem fet un cafè amb el Miqui abans. Després ens ha dit, ho sento, però ara és el meu moment de concentrar-me. Llavors ens ha abandonat i hem dit, tens tota la raó, perdona per molestar-te. I ens hem dirigit cap al nou plató d'Eufòria. Però, pel camí...
Déu meu, qui us heu trobat ara ja?
Hi ha
Lluís Sánchez d'Eufòria 3.
Marc Andreu, algú ens ha increpat?
Sí.
Algú ens ha frenat en sec?
Des del camerino.
Des del camerino. Estem parlant d'un VIP, d'un rostre conegut...
Ostres...
que ens volia dir alguna cosa.
O volia follar amb tu, potser.
Un moment.
Estem parlant d'un dels membres del jurat d'Eufòria. Qui serà el més veterà d'aquesta edició, perquè la resta són nous, que recordem que els fitxatges, les cares noves, seran Mamaduixa i Caral Laoz.
Correcte.
I, per tant, no, per un tema de descartar, ens referim a l'Alfred García.
Riure, ole!
Els teus ulls, no?, ens diuen aquesta cançó. Doncs bé, els ulls de l'Alfred García, ben dirigits, perquè us l'imagineu, cap en Marc Andreu i cap a mi, traient el cap d'aquell camerino, una imatge molt rara que espero que pugueu veure a xarxes aviat, amb un retret per nosaltres i tot l'equip del que no surti d'aquí.
Què has dit ara? Un retret que a mi m'ha fet mal.
Ja no em convideu.
El convidem o no? Qui porta? Molt qui ho porta, això? Si l'hem Carandell. Convidat o no? Carandell. Vols dir-li alguna cosa a en Roger Carandell?
No, mira, no. El silenci.
T'agradaria venir? Que no surti?
Bueno, no sé.
Et farem preguntes per això, que són una mica incòmodes.
Ara no sé, ara m'ho haig de pensar.
Però et preguntaríem, per exemple, com seria la teva cita perfecta.
Marta, perdona, es puc fer una pregunta?
Ai, què farà?
Què? Heu follat?
A veure, aviam. Es pot dir diferent.
Tu penses que era moment?
Heu connectat?
Allà, a veure. Jo el que sí que
sortien ho puc dir... Sortien espurnes de la mirada de l'Alfred? T'ha menjat amb la mirada?
Clar, que...
A veure,
et vol veure riure?
M'està incomodant molt aquest moment.
I jo abans ferides?
Penso que hem d'abordar un tema més urgent, i és que sense voler l'he convidat al programa.
I no, això, sí que, Marta, això és un problema horrible. Això és un problema horrible perquè parla l'Alfred, com s'ha demostrat amb aquest tall, ell és fantàstic, és molt simpàtic, però és el pitjor entrevistat del planeta Terra. És zero agraït d'entrevistar.
No m'ha contestat la cita perfecta, però és que... Ja sabeu que jo tinc un greu problema, diversos, però el més important és que no sé dir que no.
No, ets molt fàcil,
llavors,
molt heavy.
L'he convidat al programa sense consultar-vos-ho.
Doncs, s'ha de cancel·lar aquesta.
Sí, cancel·lem.
Perquè, bueno, no, és que m'encanta
ja
l'Alfred.
Ja l'avisaré,
L'hem entrevistat 15 vegades.
Els teus ulls, la tinc a dalt de tot a l'Spotify, és preciosa,
funciona,
però...
Funciona.
No toca.
Jo us recomano, si voleu veure una entrevista que li vam fer l'Alfred quan teníem un altre programa, que la cerqueu a YouTube i així em veureu a mi amb la cara com si m'hagués pintat amb Colacao, perquè em vaig maquillar amb la Marta i m'ho vaig fatal i en aquell episodi sembla que estigui fent blackface i demano disculpes.
Això és prehistòria.
Avancem.
Ara sí, després de parlar amb l'Alfred, ens hem dirigit
Marta,
cap a plató.
No ho vols explicar?
Serà molt incòmode per mi.
No, Marta, jo crec que ho has d'explicar.
Aviam.
Perquè hem vist aquest... Si veieu les imatges, es veu que hi ha una mica...
Home, a l'Alfred li estan a punt de caure els ulls d'estar...
Estan separats per una paret, com si fos el paret aquell... La
de l'Aitana.
L'Alfred està llaminer.
I us mireu els ulls d'una manera...
Llaminer de Sabadell.
D'una intensitat, com si ja hagués sigut una trobada abans.
Estàs
cridant molt, eh?
Home, però t'ho sentit amb la barbaritat que acaba de deixar anar aquest senyor boig.
Que m'estàs espantant.
Tinc 32 anys i molta vida, eh?
Però Marta, aviam...
Marta Montaner...
Ja sé!
Aviam,
no diguis res, no diguis res, Juliana. Exacte, tinc que tirar de la moqueta.
Ara s'ha tirat al terra.
No, clar que sí. A veure, explica'l tu, Marc Andreu.
Amb res, que es veu que l'Alfred i la Marta estan units des de fa molts anys.
Saps que tu i jo ens vam conèixer molt abans de que siguéssim...
Ho sé, perfectament.
Abans de que... Mira, és un bon títol, eh? Abans de que siguéssim tu i jo.
L'Alfred i jo tenim una història. Ens vam conèixer el 2000... Jo crec que 2014 o així, eh? Estàs orgullós d'allò que vam fer?
Sí. Jo tenia 15 o 16.
Uau. I era molt menor d'edat.
I vau cantar junts una cançó?
No direm què és, Alfred.
Hòstia, nano, aviam.
Havia oblidat aquest moment i l'he gaudit, o sigui, he gaudit d'una manera tornant-ho a sentir.
Escolta, no recordo gens aquesta història, Marta.
Jo sí.
Jo prefereixo no explicar-la. Podem deixar-ho pels teatres, què us sembla?
Hòstia, és molt bo.
Tenim un vincle, l'Alfred i jo, també de quan no érem nosaltres, com ell ha dit.
Què vol dir, quan no érem nosaltres?
D'abans de ser... Ell jo crec que diu famós.
Sí, ell volia dir famós,
abans de ser els dos famosos.
A veure, ell és el famós. Marta...
Hòstia, jo ara sí que estic començant a...
Jo només diré una cosa.
A lligar caps.
Vull acabar de... Tinc molts talls preparats,
sí.
Juliana.
Que és que l'Alfred se n'en recorda ara, d'això.
Ja m'ho va recordar altres vegades, eh?
I ho ha recordat quan la Marta li ha fet la pregunta per la cita. Com és la teva millor cita? I després ell...
Ho recorda en un context de cita...
Ja li agradaves en aquell moment?
Era molt... No ho sé.
Et
jo mai...
Fitxa?
Jo la veritat és que mai... havia notat aquesta energia en els seus ulls com avui. Estem parlant... Clara, semblaré una sobrada.
No.
Però Marc Andreu, sí o no, que m'ha estat mirant tota l'estona.
Saps com m'estranya per això? Perquè no és, és a dir, no, perquè ets guapíssima i sempre generes, és increïble, trenques colls pel carrer.
Ell és un gran mirador,
Fa anys que no em passa, això de trencar
colls. No menteixis a la ràdio pública! Que no menteixis, que em posen un paraula!
Que tinc només 6 minuts de secció, sisplau, Juliana. Sisplau,
és igual, que normalment agrades un perfil més Joan Dausà, no? Un perfil més gran. La pegatina.
A gent més jove no agrado.
Em sorprèn el perfil de l'Alfred.
Igual no li ha agradat gens, però és raro, no?, que l'estiguin entrevistant d'altres mitjans i jo estigui a l'altra banda del plató, a dalt de tot, i estigués mirant cap allà tota l'estona.
Li has encantat, li has encantat.
Us haig de dir...
No hi ha cap mena de dubte.
Que ell, durant la roda de premsa, no s'ha assegut amb la resta de membres del jurat durant la presentació. S'ha posat al meu costat...
Per favor.
I diu en Marc Andreu que aquest vespre em trobaré un DMC.
100%.
Bé, seguirem informant si passa alguna cosa.
No. Però jo... està tot gravat, eh? Vull
està
dir
tot
que
gravat, d'aquí poques xarxes. Llavors, torna a Eufòria, sisplau.
Sí, és veritat.
És tan poc interessant Eufòria comparat amb això.
Va.
Juliana, Eufòria estrena per la quarta temporada nova sintonia, composta per un exconcursant del format.
És aquesta?
Sí, sí, sí. Ja, sí.
Estic de dins.
Una cosa que funciona, no? Pau Culleret, afina més.
Té nou tema, en Pau Culleret.
Jan Esteve, primera edició.
Ah, qui havia? Anava a dir David Bisbal.
Segon finalista.
En Tomàs.
No. Cesc Triquell. Home. Ah, que bo, que bo. És molt bo, és molt bo. Quin dia estrenen?
Aquest divendres.
Aquest divendres. Perfecte, m'apunto, que tinc, així tindré una cosa. Segur que no ho puc veure així. Bé, total, que hem arribat amb aquesta sintonia, hem arribat al nou plató i la veritat és que és bastant espectacular. Ara mateix per això no et sé dir en què canvia de les altres edicions.
Perquè no hi havies anat mai, Marta.
Perquè no hi havia anat mai, però...
Però hi ha més pantalla, és una mica més gran. És veritat que l'escenari semblava que estava molt més
alt. Sí, semblava com molt elevat. Tot era com de grans dimensions.
Però el mateix jurat, el botó i tot igual.
I des d'allà ens han explicat com serà la nova temporada. Hem pogut sentir les veus dels concursants, que no hi eren en aquell moment. I hem pogut parlar amb alguns dels protagonistes. Com, per exemple, Juliana, la Júlia Bonjo, que és la nova coach d'interpretació d'Eufòria, que és ella, una artista 360 sí. de Cardedeu, que tot ho fa bé. Ella canta, ella actua, ella balla, ella és la reina del pop, és molt simpàtica, també és molt oient del que no surti d'aquí. Ens ha confessat que amb la seva parella, que és l'Enric Cambrai, director de teatre, i també el nou director artístic d'Eufòria, doncs hem estat xerrant una estona i m'ha preguntat molt per tu, Juliana, com absolutament tothom que estava en aquell plató.
La Júlia Bonjo és fantàstica i fa poc vaig vendre unes entrades als seus pares a l'Esbarjo de Cardedeu perquè me n'havia comprat 70 sense voler i vaig haver-les...
Ja es veu que no arribaré. A la Júlia li hem demanat si veu potencials xipejos entre els nous concursants d'Eufòria.
Bona pregunta, Marta.
Sí, 100%. Jo crec que hi ha hagut algunes miradetes, alguns flirtejos, algun ai, ai, ai...
Sí?
El que passa que, clar, jo els tindré 20 minuts a cadascú. He de demanar més estona.
Però sí que hi ha material, eh?
Jo crec que sí. A veure, hi ha algunes coses que dius, cuidao.
Júlia, Júlia. Tant,
Juliana, sisplau, vull anar de cara a barraca.
T'està dient
veure
calla, Marta,
la Júlia ha estat per mi... És que només tinc 3 minuts, tia. Veure la Júlia ha estat per mi com veure una cosina. Per tant, una escena familiar. Però al plató d'Eufòria no tot eren cares amigues. No sé si pel to de la Juliana tan irònic, no?, de parlant coses de 3CAT, del concurs...
Clar que no és dura.
Jo he notat mirades, i no parlo de l'Alfred García, mirades dures, de gent que no sé si ens estima gaire.
Potser també et volien follar.
Que potser ens estima i ens odia parts iguals. El cas és que hem pogut parlar amb un dels peixos grossos de 3CAT, un dels senyors 3CAT, de fet, i una persona que ja havia aparegut al que no surti quan la Juliana deia que volia fer les campanades. I una persona que, mirant-la als ulls, fredament, li va dir que no les faria ella. Estem parlant del director de l'àrea de continguts i programació de 3CAT, en Cristian Trepat.
Ell és molt sexy, això s'ha de dir.
Li he parlat de tu, Juliana, però primer, ja saps que aquí hem après dels millors, tocava fer una pregunta sobre Eufòria.
Quin és el premi del guanyador d'Eufòria?
El premi és la gran sorpresa, que ho hem jugat sempre des del primer any.
No ho saben, quin és el premi.
El que ja hem fet des del primer any, és a dir, una carrera discogràfica amb música global, però vosaltres sabeu que en les diferents edicions d'Eufòria els premis han anat apareixent al llarg de la temporada.
No ens ho dirà.
Haureu d'estar pendents setmana rere setmana de quins seran els premis. Podem, per exemple, dir que hi haurà més premis i no només pel guanyador, per exemple.
Això és el titular, més titular que l'he pogut treure. Ell és un professional de no dir res. I llavors he pensat que era el bon moment, moment indicat d'ensenyar-li a en Cristian Trepat quina samarreta portava jo. I és que avui jo anava vestida, i vaig vestida de fet ara, amb la samarreta de I Love Juliana Canet.
Ara te la trauries perquè t'he destrossat la secció.
La detectiva... No me l'has destrossat, a mi m'està agradant. La detectiva del cor original. Una samarreta que hauríem de portar cada dia, opino. I li he preguntat a en Cristian Trepat si en voldria una.
En vols una?
Sí, si me la regaleu.
Li regalarem una samarreta
sí,
al Cristian.
M'encanta, m'encanta i me la posaré.
Pel dia 8 de febrer.
Pel dia 8 de febrer i pels dies que faci falta.
Envieu-li ja.
I després
crec,
se la traurà.
Juliana, que mai havies estat tan a prop de presentar les campanades com ara, perquè entre aquesta decla, la nostra docusèrie, que recordem, surt el 8 de febrer, Bones Exacte. Sensacions. Sí. En Cristian, per cert, que ja ha vist el primer capítol del nostre nou projecte.
He vist el que ha arribat, que és un material, no és un material definitiu, fins on jo sé, el que m'han ensenyat l'equip, i té molt bona pinta.
Me'n vaig a casa contenta jo amb això.
Molt bona pinta i també moltes ganes d'estrenar el 8 de febrer i cada mes els següents capítols, perquè Exacte. Aquí cada mes a la plataforma i després ja ho veurem.
Cristian, perdona.
Què hem de veure, Cristian?
Després ja veurem què.
Cristian,
què? Hi ha una porteta?
Què hem de veure?
Una porteta de sortida o d'entrada?
Perquè no ho sé.
Bé, a punt d'arribar a les 7, fem una pausa.
Marta, crec que t'han de donar el diploma de detectiu del port.
Ja, me'l mereixo.
Bueno, tu sempre has sigut un alumne excel·lent, no necessites tants cursos.
Una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.